Radio Aster. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Vinga, va, que si comencem any també comencem música clàssica, ho vam poder veure tots un any més, un dia com ahir, el concert d'any nou. Maria Voronkova, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt contenta.
Quin gust saludar-te d'un any per l'altre.
Sí, sí, estem a dia dos, així, a tope, eh?
Que bé.
Iniciem junts aquí, a topíssim. Mola, mola, mola.
La vas veure ahir, el concert, o no?
Home, per suposat.
Clàssic, eh?
Home, com no? Bueno, el tenia una mica de fons, potser, mentre moria de la ressaca en un racó, podria ser, no ens enganyem. Sí, a mi sí.
Sí?
A tu no? No el vas veure.
Sí, 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 el vaig veure. Cada any el veig.
Sí? Sí, ets un tradicional, eh?
Soy assiduo.
Va, parla'm. Què?
Jo és que hi ha una classe de directors...
Sí.
Aviam com ho dic jo, finalment. Que...
No ho diguis finalment, potser acabem abans.
Li ha fet gestos a la Maria perquè m'entengui. Que el veig com molt, els veig com molt rígids.
Estic d'acord.
I a mi m'agrada més els que ballen mentre dirigeixen, diguem-ho així.
Però mira, al final...
Marin Boim, tots aquests...
Sí, però al final no estàs mirant el director, sinó gaudint de la música. Ja. I reconeguem que sonava molt bé.
Sí, home.
Ah!
Sí, cada any. Sona perfecte.
Estic d'acord amb tu, però és que sonava de conya.
Hi ha dues coses que no varien d'un any per l'altre, des de fa molts anys el concert d'any nou de Viena. Una és que l'orquestra sona absolutament perfecta.
Correcte.
La segona... al Palau de Butaques hi trobem sempre japonesos molt rics.
Home, sempre. Ja està. Si no, ja no seria el concert d'any nou. Vull dir, és així.
I la tercera...
No ens han decebut.
Deixa'm dir una tercera i ja ens hi posem amb això. I la tercera, que tenim en aquest país un senyor, deixeu-m'ho dir, es diu Martín Llade, que ens apuntou de música clàssica.
Home, clar. És lo más.
Que m'encanta com ho fa, que aprofita per fotre polletes quan pot.
Sí.
M'encanta.
Home, és un referent, eh?
Sí,
és un grande. És un grande de la divulgació.
Absolutament.
Vull dir... Sense ell no estaríem aquí tu i jo fent això mateix,
exacte.
Eh? Jo crec.
Sense desmereixer el que... Ai, és que ara em quedaré fatal perquè no recordaré el nom, però el que hi havia abans, de Martín Llade.
Sí, home, va, però jo l'adoro, eh? I tinc els seus llibres i ara no em surt el nom i això és fatal.
Boníssim, també.
Serà possible que no em surti el nom?
Jo també era molt seguidor d'ell.
Si tinc el llibre jo, mare de Déu, és la meva Bíblia. Bueno,
ja el trobarem.
És el dia 2 de gener, no ens ho tingueu en compte, fem el que podem.
Dit això, va.
Doncs avui us porto una cosa especial. Sí, perquè us porto la història d'una dansa que va escandalitzar tota Europa. Mira, si us dic que va ser considerada immoral, perversa i fins i tot una amenaça a l'estil de vida de la gent benestant, probablement pensareu en un perreo. Però no. No és un perreo,
no,
senyores
no
i senyors.
No,
no, no,
eh?
No.
Ah?
Res més lluny de la realitat. Mira, escoltem.
Clar, els que penseu, ah, però és que estàveu parlant del concert...
Patapamba!
Té, per cert... José Luis Pérez de Arteaga.
Home, és que per favor, eh? Gràcies per buscar-lo. Estava jo ahir en un ai al cor.
No podia quedar a l'oblit.
Molt bé.
El vals.
Sí, senyor, la història del vals, i recordem que acabo de dir que era pervers, immoral, que va amenaçar l'estil de vida.
No ho hauria dit mai.
No, jo tampoc. De fet, és que tot ve d'aquí. Era el famós concert d'any nou que dèiem, i com que està plegats de valsos, doncs un somina diu, oh, mira, això és elegància, tradició, una cosa com superelevada, però de cop i volta jo em vaig posar a investigar i començo a flipar tulipes, perquè sí. O sigui, va suposar tota una revolució, no només en quant a dansa, no només en quant a música, sinó a nivell relacional. O sigui, el vals va democratitzar la festa, i això és, mira el que acaba
boníssim,
de dir,
això, eh?
És molt fort. I fins i tot sense vals, Joan, avui dia ni tan sols tindríem discoteques.
Com?
Per flipar. Pujam la música, pujam.
Està molt bé que ens diguis que el vals va servir per la democratització a les festes, perquè sovint tenim entès el vals, i tu ets molt partidària d'explicar-ho això, com a una cosa molt classista.
Absolutament, però és el que et deia. I un es veu al concert i es veu allà les parelles amb aquests vestidazos i dius, bueno, esto es lo más de... Què va?
No,
No, flipar. És que jo vaig flipar també, eh? Ja m'imaginava que anaven per aquí els tiros, però ja dic que posant-me a investigar em vaig sorprendre i molt. Vaig dir, what? Que meravella, el Vals.
Boníssim.
Soy fan, de pronto.
Ara.
Fan renovada, de
pronto. Jo de pronto no, però...
No, que sí, ja veràs com així.
Però...
Ja veràs com així.
No, de pronto no, vull dir que ja ho era.
Bueno, sí, però jo tenia tota aquesta fantasia pues, de Cenicienta, ¿sabes? De dar vueltas.
Clar, sí, jo també el tenia com entès.
Clar,
com a
clar,
molt...
clar. Pues no.
Val.
Estem equivocats. Va, anem per parts.
Som-hi.
Anem per parts. Anem pel principi, que és per on s'han d'anar per aquestes coses. El vals és un ball de saló, cosa que sembla bastant lògica, sí. Però jo puntualitzo, i es realitza en el que s'anomena posició tancada. Què vol dir això de posició tancada? Doncs que les parelles no només estan juntes, sinó que hi ha un contacte corporal més enllà d'agafar-se només de les mans, ¿vale? Atenció, perquè aquest contacte, uh-huh. Això de no te cojo la manita, sinó que te agarro la cintura i
sí.
Nos tocamos,
val.
Això ho va canviar tot.
Ah.
Sí. Mira, la paraula vals prové del terme alemany Walzer. I què vol dir Walzer? Doncs literalment girar. Donar voltes.
Boníssim.
Sí.
Que és en el que consisteix
correcte.
Ballar el vals.
Correcte.
Un, dos, tres, un, dos, tres.
Sí, l'un, dos, tres és el tempo, però el vals
és... donar voltes.
Gira, tu gira.
Sobre tu
gira.
Mateix i sobre... És una mica com si fos la Terra.
Correcte. Val. O sigui, marea-te.
Sí.
Agarra-te i marea-te. Ves per on van els tiros, no?
Clar.
Correcte. Doncs mira, les primeres mencions d'aquest ball daten, atenció, del segle XVI, que jo no sabia que anava tan enrere. La veritat?
Ni idea.
I les paraules són del filòsof francès Michel Montaigne, que parla d'una dansa que va veure l'any 1580 a Augsburg, en la qual els ballarins s'abraçaven tant que estaven tan a prop que els seus rostres es tocaven.
Ep!
I això és... Bueno,
ara començo a entendre...
Ara. I això era impensable, eh?
Clar.
Després també l'escriptor Kunz Hass, també de sobre aquesta època, més o menys, diu una cosa fantàstica. Escriu sobre aquesta dansa que va veure un vigorós camperol que ballava una apassionada dansa anomenada Wailer o Spinner.
Ah.
Et sona la paraula Spinner? Pensa en un Spinner. Què és un Spinner?
T'hauria de dir que sí...
No, ningú, ningú.
José Matosas
m'ho
està...
Ara!
T'entendí, però no...
El catxarrito aquell dels adolescents de fa uns anys que donava voltes...
La baldufa?
No, home, no, l'Spinner. Busca l'Spinner, por favor. Oyentes, l'Spinner. Era un catxarrito que dona voltes sobre si mateix i que els nanos se'l posaven al dit. I vinga a girar. I, efectivament, el terme...
Ah!
El terme Spinner ve del vals, realment.
Que som més vell que l'Spinner
sí, no,
aquest.
Sí, ja, jo també, però... Però és una dada molt curiosa.
Boníssim. Val. Vals.
Sí.
Primer xascarrillo de la temporada.
Ahí està. I ja, mira, per últim, alguns atribueixen... Això ja està més difús, eh? Però ho he trobat i ho he posat igualment. Atribueixen l'origen del vals a una dansa francesa del segle XVI, però que també consistia en fer voltes.
Ah,
en fer voltes.
Val.
Tot i que jo la vessant aquesta més camperola, més country, és amb la que jo em quedo.
Clar, vaja. Entenc que tot plegat va generar tanta polèmica perquè venim de les danses que les parelles, diguem-ne, s'agafaven la mà però a metre
però
i mig.
Exactament, a bona distància. Vull dir, no, tu no te toques mucho.
Ara.
Tu, que esto está mal, que esto está feo.
Val.
Bueno, jo crec que ens està quedant bastant clar que l'origen del vals, pel contrari del que dèiem, del que podia semblar,
sí.
Que era tan classista, no s'ha produït en cap en luxosos salons o palaus de la cort, sinó que era una cosa absolutament camperola, d'àmbit rural, humil, i consistia en això, el que dèiem. Agafar fort a la parella i vinga a donar voltes amb tot el vigor del món, ¿vale? I
a
tot uau. Sí.
Guardarem aquest tall.
Bueno, així va ser. Fixa't que els primers registres que hi ha així per escrit, més enllà de la ficció,
sí.
Són de 1750.
Déu-n'hi-do.
I són d'uns camperols. Ah. Uns camperols que eren que si de Tirol, que de Baviera i Estíria, que allà van començar a practicar la dansa de nom Walzer. I també trobem a Bohèmia i a Àustria que comença a petar-la molt fort al Landler. I he buscat què redimonis és el Landler. Doncs és una dansa country que també...
Com?
És una dansa country, tio. Te lo juro. I va d'això, no? De gent donant voltes allà superagarraos i passa amb aquest Landler que es comença a extendre del camp fins a arribar als suburbis de la ciutat. O sigui que en cap cas estem parlant de penya de... El perreo del patineo, ara.
Sí,
el Landler d'entonces.
Val.
¿Vale?
Sí, bèstia.
Sí. Què passa? Doncs que aquests valsers i aquests landlers són valsos, com que els entenem tu i jo, però sin vestidazo, sin glamour, sense res de tot això, ¿vale?
Està bé, això.
És magnífic.
Sí.
És que a mi em feia la sensació que era una cosa molt... com els minuets, com les gavotes.
I segurament sense veure'ls ballar, quan va començar tot plegat, parlo, sense veure'ls ballar com dos pals d'escombra.
No, clar.
Van molt estirats, aquesta
zero estiraments. Clar, no, allà res de pals d'escombra.
Res.
Jo te agarro aquí la cintura, ara que puedo y aprovecho y patarrumba.
Boníssim.
Sí. Què passa? Que evidentment aquest ball, que era tan guai, doncs comença a guanyar popularitat entre els nobles. Evidentment. Així que a finals del segle XVII van començar a unir-se als balls dels seus criats. O sigui, no és que els nobles van començar a fer balls i a practicar el vals. No. Es colaven els balls dels seus criats per poder ballar aquesta dansa. Per què? Perquè és el que dèiem abans. Fins aleshores ballaven coses com els minuets, les gavotes. Sí, és molt maco, però és que estan a 5 quilòmetres.
Sí.
A més, és el que dèiem, ballaven en posició oberta, que és no tocar. Todo frontal, todo así de ladito, ¿vale? I, com a molt, em tocaves la maneta i de lluny. I molt important, perquè això es feia amb tota la intenció, a cada moment havies d'anar canviant de parella. No podies... No, anaves canviant. Així que sí, bonic de veure, per suposat, però sexy i trepidant, doncs no, ¿vale? Diguem
no
que
seria...
no era...
No.
Així que, què passa? Que, a part de tot això, moltes d'aquestes danses tenien un caràcter així com a cerimonial. O sea, eren un coñazo, eren supercomplicades i durant generacions i generacions es van mantenir exactament igual. Eren més aviat un ritual que no una font de diversió o plaer.
Saps, Maria, que hi ha molts d'aquests valsos que molts tararegem i desconeixem absolutament de qui és, com es diu... Però ens el sabem de memòria, tu.
Ante la duda, el 90% dels valsos són d'Strauss.
Padre.
Padre, hijo, hermanos, todos. Ante la duda, Strauss.
Perquè això ho n'hem sentit també al concert d'any nou, aquell... Johann Strauss.
Pare. Clar, és així. No, ja ho vaig pensar, de fer avui un programa sobre els Strauss en general, però dic, mira, en una altra ocasió ja li dediquem. Vinga, va, ara que ja sabem els orígens, anem a veure com comença a petar-la, com passa d'aquesta cosa més suburbial, més rural, a ser el que és ara. Doncs, com dèiem, es posa de moda cap al 1780 a Viena, que és capital cultural, evidentment.
On si no.
O no, evidentment. I molt ràpid comença a estendre's per tota Europa. Així que ja al segle XIX s'ha convertit en tot un fenomen que causa furor, sobretot, com és d'esperar, entre els joves, que ja feia temps que esperaven una cosa així, eh?
Sí.
El arrimar-se, el dar vueltas, clar. Així que sí. I què passa? Doncs que consideren els historiadors que, en certa manera, aquesta nova dansa era com l'expressió d'una societat que anava deixant de banda els costums aristocràtics i que a poc anava cedint a la burgesia. Per què? Tots aquells moviments que dèiem abans de la contradansa, dels minuets, anaven quedant enrere, perquè per fi la dansa permetia als participants quedar-se junts tot el rato,
ara,
en comptes d'anar ballant separats i canviant de parella.
Imagines, un senyor del segle XVI, ja tocava...
Home, te'ls imagines? Allà el 17, home, ja està bé, jo volia ballar aquí amb la Josefina,
i no. Mira.
Ah, clar, important. Aleshores, la clau del vals era que mitjançant una abraçada, perquè era una abraçada allò, no era un toqueteo sutil,
no.
Era un jo te abrazo. Doncs podies ballar amb una sola parella i, a més, anaves girant lleugerament per tota la sala amb una proximitat que, segons ells mateixos, això ho he llegit, deien els ballarins que creava una sensació d'eufòria que mai havien experimentat abans en aquella societat. O sigui, estaves agarrao,
clar, imagina't,
daves vueltes, estaves un poco mareao i... nyam! Val. Ho pilles, no?
Sí.
Sí.
És la...
Sí. És el reggaeton d'antany.
Ara no ens escolta ningú.
Ahà, sí.
Podem
dir.
És la...
Ai, Déu meu.
La primera vegada que s'arrima a Cebolleta, a la història.
Sí, correcte. Sí, sí, sigamos, por favor. És que ho sabia. Ho sabia. Havia d'arribar a la Cebolleta.
Estic parlant del vals, jo.
Sí, sí, esclar. Bueno, va. Va. Mira, me voy a poner seria, voy a hablar de Guillotep. Voy a hablar de Guillotep, así para cortar esto en redondo. Yo tengo que cortar. No, per què? Perquè el 1777, quan escriu a Les desventures del jove Werther, sí, fa una menció del vals que defineix molt bé tot això que estava parlant. Diu, el prota diu això, a Werther. Quan vam arribar al vals, van començar a donar voltes, els uns al voltant dels altres, com si fóssim esferes. Mai s'ha ballat amb tanta lleugeresa i facilitat. Em vaig sentir més que un home en tenir entre els meus braços aquella amable criatura. Volar amb ella com una exhalació, perdre de vista tot el que m'envoltava. O sea, hola, ¿qué tal? Quiero bailar esto ya, ahora mismo.
Uau,
Oi?
Sí.
I, bueno, o sigui, com no s'havia de posar de moda. Clar. I, clar, com no s'havia de considerar immoral un senyor aquí exhalando i volando, agarrao a Maria Trini, arrimando Cebolleta, com es diu. ¿Esto qué es?
Imagina't.
No, això la gent estava, vamos. I, vamos, escandalitzada, perquè per suposat no era cap secret, o almenys era evident, que en les reunions, des de les més humils fins a les més pomposes, el ball era l'oportunitat del ligoteo.
Tu diràs.
Clar. I si aquest ligoteo...
Si ho escriu Jane Austen...
Home, Werther, Jane Austen, por favor.
Estem per aquí.
Total. Clar, tot això era un escàndol, perquè no només estaven generant l'ocasió d'emparellar-se, perquè, a més, podien emparellar-se amb contacte físic. Era el primer cop que a nivell social podien emparellar-se, tocar-se i, a més, sense cap mena de restricció social. No només estava ben vist, sinó que era necessari. Tóquense, acérquense.
Potser un dels més coneguts de la història,
Correcte. Bueno, i mira, i no és d'Strauss,
Exacte.
Bien, tenemos a Shostakovich aquí, petándola muy fuerte. Molt bé.
Què desconeguda és, tret d'aquest vals, l'obra i la figura de Shostakovich i el que ha significat.
Vale, mensaje captado, ya lo pillo, ya parlarem de Shostakovich. Ja ho entenc,
Ho he deixat caure, perquè a mi m'agrada.
Sutil,
i ja està.
Sí, sutil. Vale. Vinga, va, doncs com estàvem? Ja estem amb el vals, que és el perreo máximo de la temporada,
vale?
Segle XIX, ahí a tope. Els cronistes l'anomenen com la dansa de les parelles sexualment suggerents.
Epa!
T'ho juro, això és literal. Així que, què passa? Com et deia abans, doncs evidentment, tot i que creava cada dia més i més adeptes, la indignació dels més conservadors, doncs, no es triga a fer esperar. Mm-hmm. Van començar a qualificar el vals d'absolutament immoral i, a més, deien que era una llàstima perquè fins feia ben poquet era habitual que les parelles s'agafessin de les mans mentre realitzaven complicades coreografies.
Mare de Déu!
Clar, ara no ho fan. Ara s'hi agarren i giren. Que vergüenza, les dones allà escandalitzades.
No, digui-t'ho, un jove del carrer mateix que et balli un vals, Tan fàcil, perdoneu, no és,
No, però ja no ho deien per fàcil, era un ¿dónde quedó? Esos momentos en los que te cogía un metro de distancia.
Clar.
Mira, hi ha una crònica que és de la Madame Genlis, que va ser l'institutiu de Luis Felipe de França i opinava el següent. Sí, diu, una jove dama, lleugerament vestida...
Que pots contar, aquest lleugerament?
Bueno, per ella era una cosa escandalosa.
Val.
Lleugerament vestida, es llença als braços d'una altra jove, que l'estreny contra el seu pit i la conquereix de forma tan precipitada que no pot impedir que el seu cor bategui desaforadament i el seu cap comenci a donar voltes fins a aquest punt té efectes al vals.
Mare de Déu.
Ui, no, i però pare, o sigui, a mi esto me suena como sexy, clar. Y quiero hacerlo tres veces. Sí. Vale, però no, la Madame de Genlis era como ni se te ocurra, basta, clar, esto clar, es clar, un clar, horror. Clar, clar, clar. Fixa't que en un manual britànic de 1833 van recomanar que el vals només el ballessin dones casades. Ai. T'ho ben juro, perquè era una dansa massa immoral per ser ballada per senyoretes. Et podia pervertir, et podia treure una mica de castedat.
Clar.
Molt fort, molt fort. I el 1825 apareix una nova entrada al Diccionari Oxford.
Mm.
Això és molt fort. I diu, afirma que aquest ball es considera massa desenfrenat i absolutament indecent.
Jo crec que es veu bastant, segon apollit avui, es veu bastant en l'obra de Shostakovich. Això, mira, puja un moment. Aquesta lleugeresa d'una música de l'època, estem parlant del XVI, segle XVII, segle XVIII, però també aquestes arrencades sexuals que et fa Shostakovich en la música.
Absolut.
Es veu molt el que estàs explicant.
Clar, és més
això.
Crec que
més que en els valsos d'Strauss.
Ho va fer servir Kubrick per Eyes Wide Shut, que és una pel·li que gira entorn de les relacions sexuals, sí. 100%. I realment t'encaixa perfectament.
Sí, és així.
És lleuger, és pompós, és clàssic, però de cop i volta sents
arranque,
el...
No?
Oh, i dius, oi, per Dios, què ha passat? Que m'ha agarrat?
Sí,
que em batega el cor amb força?
Sí, és així.
Estem d'acord. Així que, bueno, més enllà de les constants queixes i els intents de reprimir doncs, tota aquesta indecència del vals, el cas és que ja estava massa de moda i ningú el podia ja reprimir, diguem. Perquè els aficionats creixien dia a dia, dia a dia. És a dir, tant era el furor i les ganes de ballar que el vals provocava que es produeix un acte social que ho canvia tot.
Ai.
I és l'apertura d'un nou tipus d'establiments a Europa que abans no existien fins aleshores. I saps què era? Efectivament, les sales de ball.
Ah.
Fins al vals no s'obren les sales de ball. Sense sales de ball no tindríem discoteques,
boníssim,
senyores
això.
I senyors. Molt fort, molt fort, molt fort. Jo no ho sabia, però sí. Mira, la primera en obrir una sala d'aquest tipus va ser una soprano, una cantant lírica.
Calla!
T'ho veig, juro. Mira com tots... Com tot
seria la pianista aquella...
No. Nuestra querida, no. Va ser la Teresa Cornelis, que després de ser una cantant superexitosa per tota Europa, de fer gires i ser lo más de lo más, s'estableix a Londres el 1759. I ella el que té ganes, ja després de la gira, de l'èxit, de la fama, d'anar cantant a tot arreu, és divertir-se.
Ara, mira, veus
divertir-se. Correcte.
Ja ho tenim.
I el que ella tria en fer en arribar a Londres i en instal·lar-se allà és convertir-se en l'anfitriona del moment i obre el que es considerarà la primera sala de ball, que és el Carlisle House, vale? I era un lloc que estava destinat als espectacles privats, en els que tu podies jugar a cartes i ballar. O sigui, lo más, todo lo divertido, podies
brutal,
fer-ho.
Em sembla brutal.
Sí. Què va passar? Doncs que va allò tenir un èxit tan heavy, un èxit sense precedents, que de seguida ella mateixa va guanyar tants calés que fins i tot va adquirir tota una enorme extensió d'edificis a la part de darrere i també es va comprar el jardí per ampliar tot aquell club, construint una sala de concerts i una altra sala de ball gegantina.
Que
amb una sí, amb una capacitat immensa. Què passa? Allò no s'omplia, és que era una bogeria. Allò la gent no donava crèdit. Així que, de seguida, en veure aquest local, doncs, de seguida van començar a replicar-los.
Clar,
perquè ningú es volia perdre l'oportunitat de ballar el vals.
Si la cosa funciona...
I anaven per ballar el vals, eh? O sigui, vale, está muy bien esto de las cartas, está muy bien esto de las actas, però jo vengo aquí a bailar.
Ara.
Ningú
no
s'ho volia...
No se la deligoteo, aviam que és una discoteca, avui.
Sí, tal qual. I saps que més la petaven? Els balls de màscares.
Ah, clar.
O sigui, què podia haver-hi encara més sexy que agafar algú i donar voltes i anar marejat, sinó que més posant-te una màscara.
Clar.
Va, allò, com et dic, la va petar de seguida i van començar a proliferar les sales per tota Viena, com si fossin bolets. Van abrir el Zumsperl, la sala Polo, i el vals ja era absolutament irrefrenable.
Estava pensant, ho peta tant, la cosa,
sí.
Que fins i tot
Sí, sí, sí.
No, perquè deu ser abans, això. Bueno, no, deu ser per l'època. Shakespeare escriu Romeo i Julieta, que es coneix amb un ball de màscares.
Ah, però tenia més a veure amb aquest minueto, eh?
Sí, és més minueto.
Ja són aquestes danses més obertes, són més gavotes...
Que ara et dic festivitat de màscares i tot això, sí, m'ha portat cap allà.
Oh, bueno, però és que les màscares venen fins i tot de les Saturnàlies, venen de molt abans. O sigui, és una cosa... Ja parlarem un dia de les màscares i de l'influència de la música clàssica, que és bastant important. Però, vamos, o sigui, la màscara sempre es fa servir per un terme ja... per a subir de sexy. Para ocultarme las intenciones. Así que si eso ya tenía las intenciones de arrimo cebolleda y te mareo, pues con la mascarilla es lo más sexy que puede haber. Ponme música, ponme música.
Estaria tota la vida escoltant...
Ai, Tchaikovsky, sí. I a més és Nadal, és el meu estimadíssim Cascanueces, no, ai, no podia evitar posar-lo.
No, sembla perfecte.
No podia.
Sembla perfecte.
Bueno, què passa? Doncs que la peta increïble, i més enllà de totes les objeccions, més allò de que la moral sí, la moral no, el vals es converteix en el superèxit i canvia completament la forma de vida de la gent. Per què? Perquè enamora tant les classes altes com les classes baixes. Mm. Per què? Perquè l'estructura del vals la va convertir en una dansa democràtica, com et deia al principi de tot. Per què? Doncs perquè anys enrere els balls tenien en compte el rang social. Per exemple, a la cort, els ballarins de major rang social s'ubicaven a la part com superior de la fila. Per què? Perquè havien d'estar el més a prop possible de la graderia d'on seia la família reial. Però és clar, però fins i tot quan no hi havia la reialesa davant, igualment la formació seguia aquest ordre. Primer les classes més altes, després anar baixant. Mm-hmm. Però què passa? Que el vals contrasta radicalment amb tot això, perquè la dansa s'organitza per l'espai i ara es percep com si tothom fora igual, perquè no hi ha ningú davant, no hi ha ningú darrere. A més, les parelles van girant per la sala, no tenen una posició privilegiada.
Boníssim.
Clar, i crea una sensació d'horitzontalitat molt bèstia que no s'havia donat fins aleshores. Dale canya.
Ai, quan sonen aquestes notes, un dia com ahir.
Home, per suposat. Clar. Perquè què passa? Quan aquesta dansa es popularitza, que és tota una revolució musical. I tenim grans mega hitazos com aquest Danubi Blau. Perquè, home, perquè és lo más.
Home.
Va ser un hitazo aleshores, continua a ser un hitazo ara mateix. I és que hem de pensar que aquesta dansa girava completament al voltant de la música. La música era fonamental. Així que grandíssims compositors es van sumar a aquesta moda deixant-nos perletes com les que hem escoltat al llarg del dia d'avui. I tenim aquest Danubi Blau, molt breument, el hit. O sigui, jo crec que si parlem de vals pensem tots en el Danubi Blau. Sí. I Strauss, fill... la composa l'any 1866 i... Mira tu, petita anècdota. No ho composa per una sala de ball.
Ah, no?
No.
Ah.
No, va ser un encàrrec. I va ser un encàrrec del director austríac Johann von Herweg, perdó, és que me cuesta l'alemán, que li demana un vals, perquè està de moda la musicalitat, però pel seu cor d'homes, pel seu cor masculí.
Ah?
T'ho ben juro. Què passa? S'estrena el 1866 en una gran gala amb aquest cor masculí i no t'ho creuràs, no té cap mena d'èxit. No li importa
això
nada.
Això no té cap mena d'èxit.
No li importa nada a nadie.
Mare,
o sigui,
Déu.
Strauss va arribar a dir una cosa com, ¿sabes qué? Que se vaya la porra el vals este.
Ui.
Imagina't. Sí. Però, per sort, uns mesos més tard, Strauss, fill, decideix que... Un moment, vaig a donar-li una segona oportunitat.
Val.
Aleshores, treu el cor d'aquesta equació, la dirigeix...
El cor, entenc que això era cantat.
Cantat, que hi ha una lletra. Sí.
No
he
sentit mai.
I a més, políticament supercompromesa, i con unas soflames ahí, polítiques... Sí. Però no, Strauss, fill, diu, fora la lletra, vaig a interpretar això en la seva versió instrumental i, saps què, ho dirigiré jo, que em sembla que
boníssim.
Aquí... Sí. I patapam, des d'aquell moment i fins avui, crec que estem d'acord, es converteix en el referent.
Sí, és el vals dels valsos.
És el vals dels valsos. I ara jo el que us convido i el que us demano és que cada cop que sentiu aquest Danubi blau, penseu en com per aquella gent de la Viena de finals del 18, la revolució que va suposar agafar-se la teva parella de ball, anar als racons més foscos de les sales, perquè hi havia racons foscos, perquè pudieran nacer-se arrumacos.
Ai.
Què suposava per ells donar voltes, mirar-se els ulls i trencar-ho tot, des del més camperol fins al més high society. És el perreo definitivo del 19. Joan?
M'encanta.
I ja està. I no tinc res més a dir.
Marxem a ritme de vals?
Sisplau.
No podia ser una altra manera. 2 de gener, Maria Borenkova, moltíssimes gràcies.
Juhu.
Radio Estel